Sant Cugat.
Deu i vuit minuts, tornem al Sant Cugat a fons. Ho fem donant la benvinguda al síndic de greuges de la ciutat, Ramon Palacio, bon dia.
Molt bon dia i mullat dia.
Sí, avui no fa un dia molt agradable per caminar pel carrer. Avui hem estat parlant molt de feina feta, de tot el que s'ha fet durant aquests mesos passats al síndic. Avui, però, volem parlar de coses que estan en marxa, oi?
Sí, jo crec que també val la pena posar sobre la taula coses concretes, casos concrets, que a part de ser individuals i que preocupen lògicament a la persona o a les persones que els han sofert o patit, tenen transcendència o poden afectar moltes més persones.
Com per exemple, un dels problemes que esteu ara esteu analitzant és les zones blaves a l'agost, que us he trobat alguns casos.
Sí, ens ha trobat un cas, però és un cas que és simptomàtic. Si em permets que et tutegi, l'explico.
I tant.
A l'agost, a molts municipis del món, i en particular a Sant Cugat, la zona d'aparcament regulat i identificada com a zona blava no es paga, és gratuïta. Però a Sant Cugat hi ha una excepció, i aquesta excepció és la plaça del Mercat de Torreblanca. M'imagino que la major part de la població de Sant Cugat no ho sap, això. I això és el que va passar amb aquesta ciutadana, que va aparcar un divendres a la plaça del Mercat de Torreblanca en ple agost, tot buit, i es va trobar una multa important, significativa, al tornar del cap de setmana. Va anar a protestar l'Ajuntament i l'Ajuntament va queixar-se a l'Ajuntament i l'Ajuntament li va comunicar que no, que és així, que aquella plaça, la plaça del Mercat de Torreblanca, és una excepció a la regla general i que, efectivament, s'ha de pagar durant tot l'agost.
N'hi ha més d'excepcions d'aquest tipus? O només és el Mercat de Torreblanca?
Fins al punt que jo conec és l'única zona, l'única excepció.
Queda clar que és el que és l'aparcament de davant del Mercat de Torreblanca.
Correcte, correcte.
On hi ha un aparcament a cel obert.
Correcte, l'aparcament a cel obert, que és una placeta entre el Mercat de Torreblanca i una zona de restauracions, sí, sí.
Val.
Llavors, quin és el problema? Doncs, el problema és la manca d'informació. És a dir, hem esbrinat, hem treballat, aviam com està informada aquesta excepció. I efectivament està informada, però està informada amb un raconet del món. I com a síndic penso que no és correcte. Com a síndic estic demanant que es retiri la sanció a aquesta ciutadana. Que es retiri perquè les zones blaves, Promusa és qui està en aquests moments gestionant els aparcaments regulats a la ciutat, les zones blaves i les zones verdes, i al web de Promusa hi ha informació sobre els preus, les casuístiques, etc etc. Però el web de Promusa no posa aquesta excepció. No està informada.
Clar, si la gent no està suficientment informada, doncs segurament es pot passar això, no? Sobretot si la resta de la ciutat està clarament senyalitzat que ja no es paga a l'agost.
Per mi, l'Ajuntament està al servei dels ciutadans i l'Ajuntament ha de fer les coses fàcils als ciutadans. El que no pot fer és posar trampes, si em permets l'expressió. O sigui, el que no val és que tot vagi d'una manera, menys un raconet que va diferent i no ho saps. Això no funciona així. L'Ajuntament ha de fer un esforç de comunicació fàcil al ciutadà perquè el ciutadà pugui complir amb els seus compromisos de manera senzilla i minimitzar els errors. En aquest cas, és un error. El ciutadà no ha volgut fer una infracció. És un error. El desconocimiento de la ley no implica su pam-pam, però l'Ajuntament ha de fer les coses fàcils. I buscant, trobes que dintre del web municipal, que és complexa, dintre del web, no del de Promusa, sinó del web de l'Ajuntament, que és complexa...
És una reivindicació que fa temps que fa, no, el síndic? Que la web de l'Ajuntament és un pèl complicada?
El síndic demana claretat en els canals de comunicació de l'Ajuntament amb els ciutadans, en tots, i en particular amb el web. L'Ajuntament ha de posar les coses fàcils perquè els ciutadans puguin complir les seves obligacions. Ha d'informar de manera clara perquè els ciutadans puguin complir les seves obligacions. I ha de fer un esforç, que no dic que sigui senzill, però ha de fer un esforç de millorar tots els canals. Dir quins són els seus compromisos, dir quins són els terminis de resposta, els temps de resposta. I en particular, en aquest cas, és un exemple, però és un exemple significatiu. Amb un raconet del web de l'Ajuntament, diu que l'any 2017 la plaça del Mercat de Torreblanca es pagava l'aparcament regulat a l'agost. Però diu el 2017, no diu el 2018. Ni el 2019, que vindrà ara. Perquè es va fer aleshores i no s'ha actualitzat. No estic d'acord en què es pugui sancionar una persona el 2018, a l'agost del 2018, perquè en el web de l'Ajuntament el 2017 deia que allò s'havia de pagar i enlloc més ho diu i en el web de promoció no ho diu i quan vas al punt d'obtenció del tíquet tampoc està explícit o no és fàcil de veure. És a dir, no val castigar per un error, no val.
Per tant, en aquest cas és una donaria el síndic la raó al demandant, però sí. En aquest cas hi ha altres casos en aquest cas de
en aquest cas particular el tema està no està resolt, no està tancat, encara l'expedient està obert, el síndic lògicament ha demanat, com està fent públic aquí, ha demanat que es retiri aquesta sanció perquè no creu que no pertoca i encara estem pendents de la resposta municipal que esperem i desitgem sigui satisfactòria pel síndic i pel ciutadà.
Sí, no, en aquest cas. Finalment sol ser la solució definitiva.
No, s'ha de dir també que no sempre el ciutadà té raó. O sigui, moltes vegades el ciutadà demana una cosa, el síndic més o menys amb bona voluntat ho creu, es participa, fa l'expedient, ho demana a l'Ajuntament i a vegades l'Ajuntament ens demostra i ens diu que realment l'equivocat o el que no tenia raó era el ciutadà i és perfectament lícit. Imaginem, jo vull imaginar que en aquest cas no passarà això, però podria ser, perquè encara està l'expedient obert i podria ser que tinguéssim que el síndic no ho ha fet prou bé i no sé, podria ser. Creiem que no. I, en principi, la nostra demanda, la demanda del síndic al municipi, a l'Ajuntament, és que es retiri aquesta sanció, no només que es retiri, sinó que s'informi correctament després, perquè no afecti altres persones.
Que se solucioni perquè no torni a passar, per dir-ho d'alguna manera. Ai, som a temps, encara, que estem a maig.
Exacte. De fet, una cosa interessant és que hi hagi la màxima homogeneïtat en les situacions perquè sigui fàcil, que les regles siguin fàcils de recordar, que hi hagi poques excepcions. Hi ha un altre cas que ja funciona així, que és una altra plaça on la meitat de les... una altra placeta, la zona d'entrada des de Cerdanyola, a l'inici del municipi on hi ha aquella placeta, l'altra, no recordo el nom, on està el Can Base, la botiga d'esports.
Ah, això és l'aparcament que hi ha a l'inici de l'Avinguda Cerdanyola.
Sí, correcte, a l'inici de l'Avinguda Cerdanyola.
Sí, a la rotonda que l'uneix amb
la Rambla del Celler. A la primera rotonda que va cap a Rambla del Celler, correcte. Aquell aparcament, la meitat de les places són zona bleva, l'altra meitat són zona blava i l'altra meitat són zona verda. Produeix errors. Jo ho puc entendre, perquè hi ha veïns que tenen les... Però aquest tipus de situacions mixtes produeixen confusions, la gent s'equivoca.
Jo li he de dir que el faig servir molt i no m'ha generat mai gaire complexitat. No sé, crec que és força clar en aquest cas, però entenc que...
No m'alegro.
Entenc que no tothom ho veu així i que pot generar-se alguna confusió, sobretot si s'aparca ràpid, no? Allò...
Sí. Això, perfecte. Simplement, són exemples que jo demano de facilitar al màxim la informació i la claretat. Un altre cas d'aparcament, si em permets, Albert, un altre cas on hi ha una confusió. El treure amb un poste d'aparcament, amb un punt d'obtenció dels tíquets d'aparcament regulat, el tíquet corresponent, hi ha diverses casuístiques. Una d'elles és vehicle elèctric, l'altra és vehicle eco, després hi ha vehicles normals. Vehicle eco. Què és un vehicle eco? No està clar. Deu haver una definició en algun lloc, però aquesta definició no és pública i tenim casos, diversos casos, de persones que han, pensant-se que tenien l'etiqueta eco perquè el seu pamo diu, han obtingut un tiquet allò i resulta que no era eco, no era eco del tot. No era eco del tot.
Que no queda clar quan ho és i quan no ho és.
Aquest tipus de detalls o aquest tipus de clarificacions són importants i el síndic demana formalment a l'Ajuntament el màxim esforç en clarificar la informació.
I en l'àmbit de l'aparcament hi ha alguna altra consideració?
Sí, deixem-ne fer-ne una més, ja que avui ens dediquem a aparcaments bàsicament. Potser podem parlar d'algun tema addicional, si convé.
Sí, tenim encara un altre per comentar. Molt...
Però si l'aparcament és important perquè afecta a tothom, malauradament afecta a tothom. Els casos particulars d'un conflicte són a vegades molt individuals, mentre que els casos d'aparcament o de mobilitat en general ens afecten a tots i aleshores és bo fer les coses fàcils. Tinc una queixa, el síndic té una queixa d'una persona que va rebre una sanció econòmicament significativa, no és cap tonteria, per aparcar en zona blava posant el tiquet corresponent, sense passar-se d'horari, però ocupant plaça i mitja.
Com es pot ocupar? Que el cotxe era molt gros? O...
No, estava mal posat.
Ah, val.
Pel que sigui estava mal posat. Potser perquè el que va arribar, pel que sigui. O sigui, quan la gent va sancionar el vehicle perquè estava ocupant més d'una plaça. I efectivament això és sancionable. Efectivament és sancionable, segons... Però aquí la queixa no és tant el que això sigui sancionable. La queixa té dos motius. Un és l'import de la sanció, que és absolutament exagerat. Mm. Absolutament exagerat. No dic el número, però és absolutament exagerat. I l'altra és... L'altra és la... Perdó, m'he deixat.
La dificultat una mica potser de provar-ho també, no? De que per què ha arribat fins allà, potser no. Has aparcat quan hi havia altres cotxes.
Hi havia
mal posats,
un cotxe que estava passat. L'altra és que hi ha en la sanció, en el document de la sanció, hi ha un error. O sigui, hi ha un error, no està... Perquè no diu correcte, no diu el que passava. Però hi ha una foto i en la foto es veu això. Llavors, està clar que és educatiu intentar tots ocupar el nostre lloc, intentar, si realment hi ha una plaça, fer servir la plaça i no fer-ne servir més d'una, està clar. I segurament, o segur, és sancionable, però no pot superar mai la sanció per ocupar una mica més de l'espai a una sanció per no haver posat el tiquet, i aquí ho supera àmpliament, amplíssimament.
Mm-hmm. Val, per tant, estem parlant d'una sanció potser excessiva, no?
També sí.
I a més enllà d'això... Dèiem que hi havia un altre tema que volia comentar, molt ràpidament, perquè ens queda molt poquet temps. És la queixa per un risc de caiguda d'un muret il·legal entre parcel·les.
Sí.
Tot plegat, això també s'ho soluciona el síndic, aquestes situacions?
Quan la mancança o la deficiència ha sigut de l'Ajuntament, sí. Aquí el que ha passat és el següent. Sense entrar en el cas particular, entre dos parcel·les es va construir indeterminament, un dels veïns va construir un muret i va sobrecarregar de sorra una banda, hi havia una mica de desnivell i va sobrecarregar de terra una banda. Llavors, amb el risc que la pressió d'aquesta terra fes caure el mur, com així ha sigut. Això va ser denunciat, diré la data, el 2002. Mm-hmm. El 2002. Va ser denunciat a l'Ajuntament, l'Ajuntament va corroborar que allò era il·legal, que no s'havia fet correctament, i va ordenar la reparació dels fets. Però, per la paraula apropiada no sé quina seria, però per oblit, per manca de cura, perquè sigui, no s'ha fet res. És a dir, el veí causant d'aquella petita malifeta no va desfer-la, l'Ajuntament no va seguir el tema i del 2002 al 2019 van 17 anys. 17 anys després, efectivament, aquest mur cau. I cau sobre el terreny i la casa del veí innocent. Mm. Torna a denunciar-ho a l'Ajuntament, es recupera aquell expedient antic, ve el síndic perquè no funciona bé, passen setmanes, mesos, i els temes aquests són complicats perquè per fer una obra s'han de demanar permisos, perquè a vegades la persona que ha de fer l'obra demana pròrrogues, demana endarreriments... S'ha complicat el tema amb el risc que allò caigui per una desídia o per una inoperància o per un oblit de l'Ajuntament històric.
Que no ha estat a sobre del tema.
Clar, llavors, el que jo volia posar de manifest aquí és que, com a tot arreu passa, tota institució intenta fer les coses bé, però tota institució té el risc de cometre errades, i aquesta és una errada. I quan es comet una errada, quan una persona comet una errada, és una cosa. Però quan una institució comet una errada, sí que ha de fer un esforç molt significatiu per després corregir-la de manera que no afecti o que minimitzi els efectes perjudicials per l'innocent. Uh-huh. I en aquests moments el que està demanant el síndic és que l'Ajuntament es posi les piles, uh-huh, que això ho resolgui bastant més ràpid del que ho està resolent.
Doncs avui hem sabut algunes de les qüestions que té el síndic sobre la taula. Com sempre, en aquesta secció que fem una vegada al mes, coneixem com és la feina d'aquesta institució important per la ciutat. Ramon Palacio, moltíssimes gràcies.
Gràcies a CugatCat, gràcies a tots vosaltres i bon dia a tothom.
I nosaltres el que farem ara és escoltar una entrevista sobre la taula periòdica. Tots l'haureu estudiat alguna vegada. Sapigueu que aquest és el seu any. Avui, aquest any és l'any internacional de la taula periòdica i el POU, la secció de ciència i tecnologia que el Cugat.cat produeix per la xarxa, n'ha parlat, n'ha fet un parell de seccions. Escoltarem la primera.
El POU.
Aquest any és l'any internacional de la taula periòdica, un element, un didàctic, diguem-ne, que ens ha torturat alguns durant les nostres èpoques de secundària, però que en realitat té moltes utilitats i que, a més, és un testimoni de la feina de molta gent que s'ha implicat en l'àmbit de la química. Per parlar-ne avui tenim amb nosaltres a la catedràtica emèrita de didàctica de la ciència de l'autònoma, la Mercè Izquierdo. Moltes gràcies per venir.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
La taula periòdica és això. La gent que segurament no estem directament relacionats amb la química, ho recordem com això, una cosa que ens havíem d'aprendre i que ben bé tampoc acabàvem de saber a què s'aplicava, però en realitat pels químics és clau.
Pels químics és molt important, però jo crec que hauria de ser important per a tothom, perquè realment és com al final d'una aventura en la qual s'ha donat significat a uns canvis que són molt importants en la vida de tothom, els canvis químics. I és una llàstima, la veritat, em sap molt greu això que diguis, que era una tortura, perquè no hauria de ser, no hauria de ser. Hauria de ser al contrari, hauria de ser gaudir de que s'hagi arribat a fer una cosa com aquesta.
Perquè la taula periòdica té ja molts anys, va ser concebuda a mitjans del segle XIX pel químic rus Dmitri Mendeleev. D'on va sortir tot això? És a dir, com se li va acudir a convertir-ho en una taula?
A veure, en realitat Mendeleev no era únic en fer això, hi havia molts altres químics que ho estaven intentant. Clar, us heu de fer càrrec de què significa l'intentar classificar tots els canvis químics que es produeixen a les estrelles, en els fons del mar, en l'aigua dels rius, en els terratrèmols, en la lava dels volcans, tot el que es fa a la cuina, el nostre organisme, com funciona. Intentar explicar tot això i ser capaç de posar-ho en una taula, que evidentment s'ha de poder interpretar la taula per poder arribar a tota aquesta diversitat. Però, per tant, poder fer això va representar diverses coses. Si vols, t'ho explico una mica.
I tant.
A veure, en primer lloc, sorprendre't del canvi químic. Perquè és un canvi en el qual hi ha unes substàncies que desapareixen i altres que apareixen de nou. I això ja és molt difícil d'entendre. Per exemple, si cremes carbó, al final el carbó no hi és. No hi és. L'oxigen que s'ha gastat tampoc hi és. I, en canvi, tens un gas, que és aquest gas de l'escalfament global, el CO2.
Aquest que ens agrada tampoc, eh?
El CO2 no és carbó, no té carbó a dintre, ni té oxigen a dintre. Però el que té és l'element carbó i l'element oxigen. Això és una mica complicat de copsar, diguéssim, no? Aquesta diferència entre el que seria una substància i un element. O sigui, l'element no es veu. Per tant, els elements que estan a la taula periòdica són això que no es veu, però que està, d'alguna manera, en moltes substàncies diferents. Mm. Aquesta és la primera qüestió.
I les altres?
L'altra qüestió és que quan tu fas un canvi químic i desapareixen les substàncies, la massa es conserva. Llavors, aquest carbó que ha desaparegut, resulta que la massa d'aquest carbó no ha desaparegut, està a dintre del CO2. I la massa de l'oxigen tampoc ha desaparegut, està a dintre del CO2. Llavors, això ens porta aquesta idea d'aquesta cosa que es conserva i que porta la massa allà on va, allà on es combina. No sé si m'explico.
No ho he acabat d'entendre, jo, eh?
Bueno, llavors, clar, el que va ser molt important en química és diferenciar entre el que era una substància composta i el que era una substància simple. Per tant, això que t'he explicat jo, el carbó és una substància simple, i l'oxigen també, i el CO2 és una substància composta. Però, esclar, no és fàcil de veure aquesta diferència. Doncs aquesta, si em preguntaves tu del segle XIX, aquesta va ser la principal, podríem dir, punt de partida en el segle XIX per poder arribar a una taula periòdica. Diferenciar entre a què diem que són elements, que són les substàncies elementals, aquelles que mai es descomposen, que no es poden descomposar, i que sempre que es combinen augmenten de massa.
Perquè la taula periòdica té un format que no és l'atzar, no està fet per atzar, sinó que respon a una sèrie de criteris.
Clar, un cop van poder diferenciar, diguéssim, substàncies elementals, substàncies compostes, i dir, a veure, el que direm elements seran les substàncies elementals. Per exemple, el carbó aquest que crema, és una substància elemental. Però quan està dintre del CO2 és l'element carboni. Vale? Mm-hmm. Però, doncs, quan es va començar a fer tota aquesta diferenciació, durant el segle XIX es van descobrir cada vegada més elements que estaven amagats a les substàncies. Per exemple, amb la pila electrolítica, amb la pila de volta, van poder trobar, doncs, el sodi, el potassi, el calci, és a dir, molts elements que no es podien trobar perquè estaven formant part de compostos units molt fortament amb altres elements. Quan van tenir els elements, va caldre calcular les masses atòmiques. Les masses atòmiques, clar, no poden pesar un element, no?
No hi ha cap bàscula que permeti pesar un element.
Aquesta qüestió, diguéssim, que té a veure amb les unitats que es combinen entre elles. Quan es van tenir masses atòmiques, això va ser el 1860, Congrés Internacional de Químics. A partir d'aquell moment tenien ja 69 elements amb les masses atòmiques i va ser quan molta gent va intentar classificar-los. Entens? Intentar veure amb què s'assemblaven, perquè fixa't, estem parlant de 69 tipus de material, les combinacions dels quals formen tots els milions de substàncies del món.
Són els elements primigenis, no?
Són els elements, exacte. I que formen part també de substàncies elementals. O sigui que quan parlem del ferro, podem dir el ferro que està a la hemoglobina és un element, el ferro que està en els claus és la substància simple ferro.
Que està formada només de l'element ferro.
Només de l'element ferro. Exacte, veus que en saps molt.
Sí, sí, ho he anat entenent.
En saps molt.
Dèiem que són 69 elements els primers. Amb els anys s'hi han anat sumant, han anat guanyant companyia.
Ara en tenim d'elements que es trobin a la naturalesa, que d'alguna manera puguem manipular, puguem agafar-los i fer una reacció. N'hi han com uns 89, diguéssim, o 89. 92, podríem dir, fins l'urani. No? Mm. I després ja són elements que s'estan fabricant. I que s'estan fabricant amb una cosa que mai havia sospitat Mendeleev. O sigui, quan estava Mendeleev parlant dels elements, dels 69 elements, ell diu, la idea de l'element ens porta a imaginar un àtom. Això, entens? Perquè això que es conserva deu ser un àtom. I les masses anaven assignades en aquests àtoms. Però ell creia que l'àtom era impossible de descomposar.
O de manipular, fins i tot.
De manipular-lo, no? I no creia que estigués format per partícules. Això no s'ho imaginava així. Llavors, el que és meravellós és que després de Mendeleev, la seva intuïció fonamental que altres químics van passar per alt, altres químics que feien classificacions, perquè estan, a veure, és molt fàcil trobar, per exemple, que el sodi i el potassi s'assemblen, o que s'assembla el calci i el magnesi, o que s'assembla el clor, el brom i el iode, no? O sigui, fer famílies amb els elements és relativament fàcil, però enganxar-los a tots és bastant més difícil, no? Llavors, el que es veia, i això sí que és molt curiós, és que quan augmentava la massa atòmica, les propietats es repetien. Mm-hmm. I llavors, la idea més important de Mendeleev és promulgar la llei de periodicitat. És a dir, a mesura que, que les propietats dels elements són una funció periòdica de les masses atòmiques. I amb això va fer com un sistema global de la química, de manera que la seva taula, allà on veia que no quadrava una propietat amb la periodicitat que ell esperava, ho deixava en buit, ho deixava en blanc. Per tant, va classificar més enllà dels elements que es coneixien.
Mm-hmm. Doncs, Mercè Izquierdo, ho deixem per una altra setmana, perquè se'ns acaba el temps, i amb una secció no en tenim prou, que hi ha moltes coses per comentar aquesta taula periòdica, ens retrobem en una altra secció.
Molt bé, doncs, quan vulguis.